Un segon i postres. Pizza Pazza és servei a domicili de dijous a diumenges de 7 a 11 de la nit. Aprofita la promoció per cada pizza un refresc de regal. Queda't a casa. Truca o envia WhatsApp al 972 77 03 27. Queda't a casa com si sopessis al Pizza Pazza.
Ràdio L'Escala presenta Veus, el resum informatiu de la setmana.
Som dissabte i al punt de la una engeguem l'informatiu Veus, el recull de totes aquelles veus que han sonat als informatius locals en diaris de dilluns a divendres. Us parla Abel Font. Comencem aquest recull amb l'informatiu de dilluns, 27 d'abril, que obríem destacant com el bon temps del diumenge, les caminades, els jocs a l'aire lliure, amb famílies passejant i persones sense respectar les normatives, eren trets destacats de la tornada dels més petits al carrer després d'haver passat 6 setmanes de confinament. En parlàvem i escoltàvem en aquesta notícia el psicòleg en Roger Vallescà i escoltàvem en aquesta notícia també l'alcalde Víctor Puga.
És a dir, no hi ha dubte que és una bona notícia, més tenint en compte que les nenes i els nens van ser els primers en iniciar les restriccions pel confinament. Recordem que les escoles van tancar ja alguns dies abans que es decretés l'estat d'alarma. I també cal recordar que, de fet, la infància ha estat el col·lectiu que més restriccions ha tingut durant tot aquest període, perquè, al final, qui més qui menys, els adults hem pogut sortir en alguna ocasió al carrer i, en canvi, els nens i les nenes no ho han pogut fer fins ara, no? Per tant, en realitat, aquesta mesura que alleuja una mica la seva situació, l'únic que fa és posar-los en les mateixes condicions que els adults hem tingut fins ara, ni més ni menys. Per tant, no ho hem de viure en cap cas com un privilegi, sinó de fet com la possibilitat d'igualar les condicions dels nens i les nenes a les dels adults que hem tingut fins ara.
Si som estrictes en aquest compliment, haurem contribuït a millorar la salut dels més petits sense comprometre la salut del col·lectiu. Si per contra s'incompleix sistemàticament i aquestes imatges que hem anat veient ahir, sobretot a les grans ciutats, proliferen, probablement la situació en les properes setmanes i dies s'agreujarà i aquesta desescalada anunciada pel govern es veurà certament compromesa si volem garantir la salut, com dèiem, la salut pública. Sortosament, s'ha de reconèixer a l'escala la immensa majoria dels pares i mares, de les famílies, van ser respectuosos ahir, van ser complidors d'aquesta norma i, per tant, el nostre reconeixement des d'aquí, des de l'Ajuntament, que segueix la línia i que actuacions puntuals i responsables que també es van detectar es corregeixin i en el futur no es tornin a produir. L'exigència individual és la que generarà un efecte col·lectiu que podrà ajudar-nos a sortir d'aquesta situació, d'aquest atzucac en el que ens trobem, d'aquesta excepcionalitat des del punt de vista sanitària i que té derivada, com dèiem, socioeconòmica. Per tant, com més aviat siguem conscients de que aquest compliment ha de ser rigorós i que l'única recepta per sortir d'aquesta crisi és l'autoconfinament, l'autoexigència i no confiar-ho tot a la precisió de la norma o al control policial, més aviat sortirem d'aquesta situació i més reforçats ho farem.
Un dels dubtes era si els nens havien de protegir-se amb guants i mascareta. Finalment es va decidir que era recomanable, però opcional. Pel que fa a la franja d'edat entre 14 i 18 anys, continuen sense poder sortir, ja que el grup és considerat com si fossin adults.
Doncs els menors des dels 14 anys fins als 18, de fet, ja podien sortir al carrer amb les mateixes restriccions que teníem els adults o que tenim els adults. Ara, el que és cert és que potser molts d'ells ni tan sols ho sabien i ara ho descobriran. Des del nostre punt de vista, això ens fa pensar en que hi ha una certa confusió en les informacions que arriben a la ciutadania en general i a la infància molt en particular. I en aquest sentit pensem que cal fer un esforç, i de fet així ho hem fet saber des del Col·legi de Psicologia, un esforç per informar millor els nostres infants i els nostres adolescents. En qualsevol dels casos, nosaltres esperem que tots ells, que les mesures es puguin anar flexibilitzant encara més al llarg del temps. Però insistim en que una bona informació serà crucial perquè les directrius es compleixin i perquè els nens i sobretot els adolescents se sentin implicats en aquesta tasca de preservar la salut general de la població i en especial la dels més vulnerables i que no ho visquin com una imposició de fora sense un sentit clar.
Va ser un informatiu el de dilluns on ens vam fixar també en el sector dels càmpings, un dels sectors que, evidentment, com tota la resta, sortiran perjudicats de la crisi del coronavirus. Alguns d'aquests establiments han decidit ja donar per perduda la temporada d'estiu. La majoria, però, està a l'espera del que vagi passant i estan, sobretot, pendents de quina normativa regularà el funcionament a partir de la tornada a la normalitat o l'intent de tornada a la normalitat. Escoltàvem en aquesta notícia el president del Gremi de Càmpings de les Comarques Gironines, Miquel Gotanegre, i escoltàvem a dos establiments de l'Escala o de tocar de l'Escala. Eren l'Eva Trias, gerent del càmping Guilla Mateua, i Fede Sunyer, del càmping Les Dunes.
És una situació complexa i hi ha incertesa i ens preocupa. El futur del sector i, per tant, la propera temporada turística no depèn de nosaltres ara mateix. Depèn de tres factors. El primer, de l'evolució de la pandèmia, que es pugui controlar aviat, l'emergència sanitària que estem vivint i que no es produeixin rebrots importants. Que tinguem definits uns protocols sanitaris per poder dur a terme la nostra activitat i que aquests protocols siguin assumibles. Depèn de la mobilitat i de que s'obrin les fronteres. El nostre sector depèn molt del turisme internacional i aquest és un element clau. Aquests punts s'hauran de donar tots. Si se'n dona un i els altres no, no servirà res. Com he dit, hi ha un procés que cal fer i, per tant, hi hagi o no hi hagi temporada, no depèn de nosaltres. Hem de tenir molt clar que és molt important la mobilitat europea. El nostre sector en depèn i si no hi pot haver-hi mobilitat, no podrem funcionar. Per nosaltres el turisme intern no és suficient. Hi ha incertesa, estem preocupats, però som optimistes. Però cal que es compleixin les condicions que he dit anteriorment perquè puguem tenir una activitat aquest estiu als càmpings gironins.
Referent a quines mesures s'haurien de prendre i quins protocols necessitem per tornar-nos a posar en marxa d'una manera segura i donant per suposat que les coses estaran pensades, necessitem uns protocols en els quals creiem que hi ha feina per fer, perquè aquí els protocols no depenen només de les empreses a nivell privat, sinó han de ser protocols a nivell general, en els quals aquí les administracions hi han de posar de part seva i han d'alguna manera ajudar a la situació actual. No es pot obrir un negoci amb aquests mínims sense la informació necessària i sense que l'administració realment es posicioni i expliqui què podem fer i què no cal fer. Ja no parlo només a nivell de mesures d'aquest tipus, sinó a nivell econòmic estan sent mínimes. Que ens hagin obert uns crèdits i ens hagin obert unes línies ICO està molt bé, però no és la solució. No és la solució de tot el que estem passant. Llavors, des del Gremi estem preparant diverses coses per demanar que, sisplau, es tinguin en compte més coses, tant pel que fa al tema de taxes com el que fa al tema d'impostos, com a moltes altres coses que ens anirem trobant sobre la marxa. Entenem que és una situació nova, entenem que s'han d'estudiar les coses i s'han de buscar doncs, aquests protocols i s'ha de buscar les solucions perquè tot pugui anar funcionant, però està clar que sense les administracions no podrem fer aquests canvis ni tirar endavant. Realment l'empresari en aquests moments necessita també aquest suport per part de les administracions públiques.
La situació del futur passa per tindre protocols sanitaris el més aviat possible, perquè les empreses turístiques es puguin adaptar a la nova situació i també per poder comunicar als nostres clients, tant internacionals com nacionals, que el destí és segur. L'episodi o l'escenari més optimista és obrir a finals de juny. Les nostres reserves van pel bon camí, encara que tenim alguna cancel·lació. En la situació actual ens trobem preparant la temporada d'estiu amb els nostres equips de treball. Uns des de casa, telemàticament, i els altres de format presencial. Nosaltres, sembla la data d'obertura ha sigut el maig.
El que vàrem fer també amb el personal, que ha estat un debat molt complicat i que ens ha arrossegat molt de temps, ha estat el tema de fer els ERTOs. Com a empresa ens hem agafat els ERTOs corresponents i hem introduït a tots la plantilla que teníem més els fixes discontinus que havien de començar, que aquí és on ha estat el debat. No era tan clar que els fixes discontinus haguessin de ser-hi, doncs nosaltres ens hem mogut perquè es fes així. Com a mínim sabem que hi ha famílies que havien de començar a treballar, pares de família i mares, que en aquest moment se'ls acabava els aturs, se'ls acabava l'ajuda i no tenien gaires més opcions. Llavors, nosaltres teníem clar que en el moment que se'ns pugui deixar continuar la nostra activitat, el personal aquest fix a discontinuar el necessitarem igualment. O sigui, aquesta gent és la plantilla, formen part de la nostra empresa. O sigui, està clar que si podem tornar-nos a posar en marxa, seran els primers a treballar.
Veus el resum informatiu de la setmana.
Es reactiva la brigada de jardineria en tasques de desbrossament i neteja de males herbes a les vies principals de l'escala. Es tracta d'uns treballs que fan operaris de la Fundació Drissa, amb qui l'Ajuntament hi té un conveni de col·laboració. Ens ho explicava el regidor de serveis, en Robert Figueres.
Sí, ara avui, aquest dilluns, hem començat ja tot el tema de desbrossats i enjardinament de la zona municipal. Degut a aquest confinament que hi ha hagut, aquest decret que va fer el govern conforme no es podia treballar, es va parar tot aquest tema. Les empreses que tenim subcontratades, tant com el personal municipal, doncs vam estar uns dies sense treballar amb el tema d'enjardinament. I ara es veu com és l'època que amb l'explosió tot ha crescut més i es veu com estan moltes plantes i moltes coses així amb herbes aixecades. Nosaltres ja, aquest dilluns, l'Ajuntament, ja ens hem posat a treballar amb aquest tema. Els dos jardiners de la brigada municipal ja han començat amb tot el tema de gespa municipal, entrades, rotondes, etc. I també, a més, amb la Fundació Drissa, que és la que tenim cada any, que ens fa tot el tema d'esbrossats, ja també aquesta setmana comencen amb el tema de tots els esbrossats, d'entrades i carrers principals de l'escala. A part de tot això, també, com fem també habitualment les temporades d'estiu i com ve la primavera, fem reforços amb empreses externes i ara mateix també començaran dues empreses externes amb aquests reforços.
La Fundació Salut Empordà ha començat a fer testos PCR entre tots els seus professionals. L'objectiu no és altre que el de fer un cribatge per evitar nous contagis. Martí Masferrer, gerent de la Fundació Salut Empordà.
A tots els professionals sanitaris que treballen en el centre d'atenció primària, els hi farem el que anomenem el test serològic. Això què vol dir? Nosaltres, amb una punció que ja pot ser venosa, amb vena o capilar, el que fem és treure una miqueta de sang i amb aquesta miqueta de sang tenim unes plaquetes a on hi afegim un reactiu i el resultat, el que ens està indicant, és dues possibilitats. Una és que ens surti positiu a les IgMs, que són els anticossos que nosaltres fabriquem quan hem tingut un contacte molt recent de menys de 5-7 dies amb el Covid-19, o bé les IgMs positives, que vol dir que hem tingut un contacte amb el Covid-19 des de fa o amb un temps superior a uns 14 dies, d'acord? En els casos de que els professionals sanitaris tinguin un resultat que anomenem IgM positiu, el que llavors els hi farem és sotmetre'ls a un altre que anomenem una PCR, que en aquest cas el que comprovem és la presència del virus en aquest professional sanitari, d'acord? I això per què ho estem fent? Doncs això ho estem fent perquè amb aquesta informació el que podrem fer és tenir una foto, podrem elaborar un mapa de quina és la realitat de l'estat immunològic dels nostres professionals sanitaris. I llavors, quan comencem a poder planificar els plans de contingència de retorn a la normalitat de manera gradual, nosaltres podrem saber quins són els professionals que podrem posar a primera línia, els que podem posar en segona línia i els que hem de continuar posant en tercera línia perquè encara no han pogut elaborar cap tipus d'immunitat. D'acord? Això és una cosa que la començarem a fer aquesta setmana. Serà un procés que no és ràpid, necessitarem un temps perquè tots els professionals puguin passar per fer aquesta prova serològica i aproximadament suposo que en unes dues setmanes i mitja tindrem més o menys una idea i per tant ens ajudarà, tal com us he dit, perquè a mig termini podem començar a reelaborar uns nous plans de contingència per veure com ens podem anar reposicionant per mica en mica i de manera molt lenta anar tornant el que podem anomenar normalitat.
Veus el resum informatiu de la setmana.
La Federació Catalana de Futbol, que ha donat per acabada la temporada, farà un referèndum als clubs catalans sobre si el curs s'ha de donar per nul o si hi ha d'haver ascensos i descensos. Aquesta consulta ha estat mal rebuda perquè molts presidents coincideixen que la decisió l'ha de prendre la federació. i escoltàvem el cas local de l'Escala. Escoltàvem el president del Futbol Club l'Escala, Miquel Bosch.
Des del Futbol Club l'Escala donem, evidentment, tal com ha dit la Federació Catalana de Futbol, per acabar aquesta temporada. Nosaltres ja estàvem treballant amb aquests paràmetres i, per tant, doncs, tant el futbol base com el primer equip ja no jugarem cap més partit aquesta temporada. En quant a la proposta de la Federació Catalana de que votem els clubs, dues opcions, la de donar per suspès la temporada amb la classificació actual i que no hi hagi ni ascensos ni descensos és una opció, i l'altra opció és, evidentment, també donar la temporada per acabada, però amb la possibilitat de que hi hagi ascensos i descensos. Nosaltres creiem que aquí realment és molt difícil que nosaltres ens pronunciem, perquè tant amb una proposta com amb l'altra perjudiquem amb altres equips. Per tant, nosaltres, com que estem classificats al bell mig de la classificació, el primer equip, estem a novena posició, tant al final de Lliga com al final de la primera volta, no estem involucrats en cap de les possibilitats que ens plantegen. Per tant, nosaltres, si hem de votar, ens abstindrem, i si no, no votarem, perquè no volem perjudicar aquí. En aquest cas, si es vota perquè hi hagi descensos i ascensos, perjudiquem en el Llagostera, que baixaria, i beneficiem en el Girona, que pujaria, i si es queda tot igual, sense ascensos ni descensos, doncs perjudiquem en el Girona, que no podrà jugar des de, tot i ser el líder destacat des de la primera jornada, i en canvi es beneficia el Llagostera. Per tant, nosaltres, com que no volem entrar en disputes en cap dels equips gironins, perquè hi tenim bona relació amb tots, doncs segurament que defensarem abstenint-nos en aquest sentit. Bé, en tot cas, donar les gràcies a la televisió i a la ràdio pel seguiment que va fent aquests dies també de l'esport local, i donant també doncs, records a tots els socis i tots els aficionats i a tots els jugadors que segueixen el Futbol Club l'Escala, perquè ens puguem trobar aviat i puguem disfrutar del que més ens agrada, que és l'esport local. Moltes gràcies i ens veiem aviat.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dimarts 28 d'abril, l'Ajuntament de l'Escala ha tornat a posar en marxa les obres municipals que es van aturar pel confinament, tant aquelles obres en edificis com aquelles obres al carrer. S'ha demanat a les empreses adjudicatàries, sobretot, el compliment de tots els protocols de seguretat i higiene. Josep Bofill, regidor d'Urbanisme.
Aquesta setmana, precisament, han començat les obres de remodelació de l'Ajuntament, de la planta baixa i de la zona de l'OAC. Es preveu que en dues setmanes estiguin totalment acabats aquests treballs. Creiem que ara és un bon moment per actuar-hi, perquè hi ha poca activitat a l'Ajuntament, i també preveiem doncs, que de cara a les properes setmanes hi pugui haver una reincorporació molt i molt gradual als llocs de, per tant, més intensitat de gent, i creiem doncs, que ara és un bon moment per poder acabar aquests treballs. La resta començaran a partir del dilluns dia 4 de maig. N'hi ha una d'obra que té unes condicions particulars, és la plaça Víctor Català. En aquest cas, doncs, el decret no permet dues activitats en un mateix àmbit. En aquest cas, aquesta plaça doncs, hi ha el mercat setmanal els dijous, per tant l'empresa entrarà a treballar doncs, condicionada a que els dijous no s'hi pot treballar. La resta d'obres, en tenim dues a la zona de Riells de Dalt, l'arreglament, l'arranjament de voreres de Riells de Dalt en diferents carrers que tenim, és una obra que ja tenim molt avançada, i també la incorporació de voreres en el carrer Mallols, que justament vam començar la setmana que es van aturar les obres. És un bon moment també per actuar-hi en aquest àmbit, perquè és una zona doncs, que hi ha moltes segones residències, i a dia d'avui les segones residències no reben aquesta quantitat de gent que normalment hi sol haver-hi els caps de setmana i entre setmana, aquesta època ja també d'entrada a l'estiu. Una altra de les obres és l'arranjament també de les parets de les valles de fusta que tenim al Passeig d'Empúries i les Tarimes. Aquest és un projecte doncs, que tenim encarregat ja en una empresa, i també els treballs començaran de cara a la setmana que ve. I l'última per repassar és la del Camp del Pilans, el projecte infantil, de parc infantil i lúdic que tenim en el parc del Camp del Pilans, que també està previst que comenci les obres a partir del dilluns dia 4.
El regatista del Club Nàutic l'Escala, Marc Verdaguer, ha volgut posar el seu granet de sorra en la lluita contra el coronavirus. Ho fa tot imprimint des de casa seva pantalles de protecció que després lliura a hospitals i residències. La impressora 3D amb què ho fa ja ha imprès unes 200 unitats d'aquest tipus de pantalles, i aquesta impressora està connectada o està treballant més de 15 hores al dia. Marc Verdaguer.
quan vam veure el problema del Covid, que els nostres sanitaris, les nostres residències, no tenien cap tipus de medi de protecció ni res, doncs vam pensar en què podíem ajudar, no? Coneixem, tenim amics que són metges, òbviament, i infermers, i bueno, gent de tot tipus, no? Igual que tots vosaltres, segurament. Llavors, bueno, vam estar buscant, vam contactar amb el grup de Covid Makers, són moltíssims a tota Catalunya, que hem estat fabricant pantalles, màscares, de tot tipus per poder donar. Jo, en el meu cas, donat que tenia unes impressores una miqueta més adients, una miqueta més adequades, vaig preferir fer un disseny una miqueta diferent, més còmode, més agradable, més fort i més lleuger, poder que no el que estan fabricant ells. Però al final el cas és que tots estem ajudant i entre tots ens hem ajudat a fer els transports, a recollir material. Jo he aconseguit d'algun fabricant que ens donés material també. Bueno, personalment som més de 200 mascaretes pantalles entregades i continuem fabricant. Jo crec que a nivell del Covid Makers no sé si parlen de 40 o 50.000 pantalles entregades. És una locura com tothom ens hem volcat en ello, no? I llavors aquestes pantalles, pues, tinc una per aquí de les que estem fabricant i, bueno, bàsicament és això, imprimint la part aquesta que és blava amb unes impressores i la petita diferència que hi ha hagut amb els altres possibles fabricants és que aquesta part és de goma. Això ho hem estat entregant com a donació, es posa tan fàcil com així i bueno, quedes protegit de les projeccions i el que puguis tenir, no? Tot això òbviament ha sigut a nivell de donació, tant de materials que hem aconseguit d'empreses, la gent d'Smartfield ens va entregar uns quants quilos, Servi Engine ens va entregar el que són els acetatos, jo n'he posat la part de material de goma i la fabricació i bueno, anem entregant. Llavors és important que si coneixeu alguna residència, algun CAP, algun hospital, algun servei públic que pugui estar necessitant aquest tipus de màscares, pues que ens ho feu arribar. Les estem fabricant i les intentem fer arribar a tothom. Si jo no arribo, arriben els de Covid Makers. Vull dir, és una associació molt gran i estem entre tots arribant-hi a tot arreu. Bueno, el millor que podem. Amb moltes ganes de tornar a l'aigua, començant a preparar la part física per no deixar-la del tot i poder estar en forma. Encara ens queden, jo crec, com a mínim aquesta setmana per poder tornar a agafar les bicicletes i poder començar a rodar una miqueta i fer físic de veritat i bueno, a casa pues, fent estiraments, fent una miqueta de musculació amb les quatre peces i les quatre coses que tinc per aquí, que no és gaire cosa lamentablement, però bueno, com no he parat amb el barco, no he parat de fer coses a casa i amb el remolc, que també l'estem preparant per poder estar ben acondicionats a les regates, pues, confiem en que la forma física sigui l'adient per tornar amb el màxim nivell i disfrutar al màxim. I l'ho dit, moltes gràcies a tots i cuideu-vos molt i cuideu dels vostres infants i dels vostres majors i bueno, entre tots podrem tirar endavant. Moltes gràcies a tots i...
Encara a l'informatiu de dimarts escoltàvem un nou capítol dels escalencs confinats, era el cas de Robin Knight, músic escalenc, que ens explicava el seu confinament, una quarantena que no li ha permès, per exemple, presentar el seu primer disc en solitari, però que sí que li ha servit per crear nous temes i per preparar material audiovisual. All these things that happened, all those things are still haunting me, and nothing can heal from that, the massive pain I feel.
Bones a tots, em dic Robin Knight. Bé, aquí estem a casa, confinats, seguint les consignes, com ha de ser. Tot i que bé, és veritat que un títol personal no crec que m'hagi afectat gaire, inclogacap la quarantena, perquè és veritat que sóc una persona bastant introvertida, d'estar per casa, tocant, gravant, jugant, veient el món que tenim allà fora, no crec que jo estigui en una situació gaire de queixar-me. Sí que és veritat que m'ha afectat de ple el confinament, més encara, no? Perquè aquest mes d'abril anava a presentar el meu primer disc en solitari, anava a presentar-lo el dia 12 a la Mariscal, a l'Estartit, i intentar aquest estiu muntar concerts per anar-lo presentant. No sabem què passarà fins allà, tot i que pinta una mica negra, la veritat. Però bé, aquí estem, fem amb el que tenim. El bo d'això és que he pogut estar molt més temps a casa, ja que no he pogut treure el disc, he treballat els temes, he pogut afegir un parell de temes, perquè amb tot el que està passant, és veritat que dona inspiració, per lo menys, si podem dir així. I bé, això també he estat bastant al YouTube, penjant versions. L'altre dia vaig gravar un videoclip fet a casa per una cançó del disc, Spectre of the Past, que està allà ja. Vaig gravar també un miniconcert aquí. I bé, mirar de moblar el temps i de crear ara en aquests temps. És veritat que la situació ara és bastant dura. No és la boca que ningú de nosaltres crec que hagi viscut abans. Tot i que bé, en el món passen coses, grans, petites, bones, dolentes. Aquesta, evidentment, és enorme i no és que sigui precisament bona. Però bé que estem tots treballant per solucionar-ho. I de mentre, tampoc és que ens quedi res més que mirar d'afrontar-ho de la millor manera possible, treure els positius d'on te podem. I bé, i avançar junts. Espero que estigueu tots a casa bé, cuideu-vos molt i bé, el més difícil ja ha passat. I veiem què passa d'aquí al futur. That keeps me searching and I'm growing old. That keeps me searching for a heart of gold. I've been a miner for a heart of gold. That keeps me searching for a hoard of gold, but I'm getting old.
Veus. El resum informatiu de la setmana.
Dimecres 29 d'abril, el govern municipal engega l'elaboració d'un pla de xoc per pal·liar els efectes de la crisi provocada per la pandèmia. Per elaborar-lo, obre converses per implicar-hi els grups de l'oposició, el sector turístic i el sector comercial. Ens ho explicava Marta Rodeja, regidora de Turisme i Promoció Econòmica.
Hem estat treballant colze a colze amb entitats com el Consell Comarcal, la Diputació de Girona, l'Agència Catalana de Turisme, el Patronat de Turisme Costa Brava, amb diferents administracions supramunicipals i amb administracions també del territori, per tal de poder desenvolupar de manera consensuada aquestes estratègies. Són unes estratègies que volem plasmar en un document per tal de poder-les desenvolupar el més aviat possible, però volem prèviament fer-les arribar en el sector, el sector turístic i el sector econòmic de l'escala, perquè al final són ells els principals afectats per aquesta crisi. Per tant, volem saber la seva visió, saber com ho veuen, rebre inputs per part seva i així poder acabar de tancar aquest document. Aquests inputs, aquestes estratègies, també les volem dir amb la resta de regidors del ple, perquè creiem que ha de ser una acció que portem conjuntament, acceptada i impulsada per tots, de manera conjunta. Per tant, creiem important també tenir el seu suport i les seves impressions. El que farem des de final d'aquesta setmana i durant la setmana que ve, doncs, és iniciar una roda de converses amb els diferents sectors: restauració, allotjament, comerç, empresaris turístics i econòmics del municipi, així com també amb tots els regidors, com hem dit, per tal d'acabar de definir aquestes estratègies i aquests documents i així poder-les aplicar i desenvolupar el més aviat possible.
Un punt especial del pla de xoc seran les ajudes al sector turístic i la creació d'estratègies de promoció, per tal de tornar a situar l'escala com a destinació d'excel·lència.
De les nostres possibilitats, tenim clar que hem d'estar al costat dels empresaris turístics, perquè ha sigut gràcies a ells que temporada rere temporada l'escala s'ha convertit en una gran destinació, una destinació molt i molt atractiva, amb una qualitat excel·lent de serveis, d'activitats, d'allotjaments, de gastronomia, de comerç, una destinació que realment té molt poc a envejar a la resta de destinacions de la Costa Brava. Per tant, tenim clar que la línia ha de ser aquesta: estar al costat dels empresaris, intentar-los ajudar, intentar fer molta promoció i fer que l'escala continuï sent aquesta destinació d'excel·lència i d'acollida de turistes de qualitat.
El càmping Guilla Mateua de l'Escala ha lliurat a Càritas Parroquial 20.000 euros en metàl·lic. És un percentatge dels beneficis que cada any destina aquesta instal·lació a entitats solidàries. Els propietaris d'Illa Mateu esperen que aquests diners donin un cop de mà a la gent que més ho necessita.
Per 16 anys consecutius portarem a terme la nostra entrega solidària. Aquest any és diferent, no podem fer una entrega com fèiem altres anys. La nostra intenció era fer-la a finals de març, però en vistes de la situació, l'acte el vàrem haver de cancel·lar i hem decidit que no calia fer un acte, sinó l'important era l'acció. Com ja vàrem fer la darrera entrega, va destinat aquesta vegada a una sola entitat del poble, perquè creiem que és on realment hem de portar. Aquest any serà per Càritas. Estan vivint uns moments i una situació moltes persones que gràcies a aquesta entitat estan tirant endavant. Nosaltres sentim una gran sensibilitat per la gent gran i més en aquests moments amb tot el que s'està vivint, i sabem que ells en faran un bon ús i sabran fer arribar tot aquell que realment ho necessita. Contents de poder-ho fer, tot i la situació, i esperem i desitgem poder-ho seguir fent molts anys.
Eva Trias.
Veus. El resum informatiu de la setmana.
El Far, el magazín de ràdio dedicat al mar, es converteix en programa transmèdia i es pot veure en directe per YouTube, Facebook i Twitter cada tarda de dilluns a divendres de 4 a 6. S'elabora conjuntament entre Ràdio L'Escala, Ràdio Orange, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta. En aquesta notícia de dimecres escoltàvem les veus de Josep Pambayo, director de Ràdio Orange, l'emissora capçalera d'aquest magazín, i Cris Cantal, la periodista de Ràdio L'Escala, que hi participa.
Des del grup de treball del magazín, doncs vam estar plantejant-nos què podíem fer per superar aquest confinament. Si a cada emissora ja és difícil doncs treballar amb normalitat, imagineu-vos doncs un magazín produït per 5 emissores, amb la cooperació de la xarxa, evidentment. Hi ha molts problemes tècnics per fer-lo, estan cadascú tancat a casa seva, però a través d'una nova plataforma i una nova manera de treballar, incorporar la imatge, doncs hem superat aquest confinament, hem trencat aquesta barrera física per poder arribar doncs a tota la gent que li agrada el mar i que segueix el projecte, no només a través de les ones de les nostres emissores, sinó també de la imatge a les xarxes socials. S'emet a través de Twitter, YouTube, Facebook i per ràdio, evidentment. El confinament el que ha provocat, a part de molt estrès i molta pena per no poder doncs estar als nostres centres de treball fent l'activitat diària, ha sigut un aprenentatge. Ens ha obligat a reinventar-nos i aprendre, perquè el servei públic que fem com a emissors municipals que som no pot caure mai, i ens hem mantingut ferms en la nostra decisió de seguir oferint aquest servei públic, i ara el FARC, doncs, amb aquesta nova manera de treballar, segueix mantenint aquesta missió que des del primer dia, que és donar veu a tota la gent i a tots els sectors que tenen a veure amb el mar al nostre país.
I la veritat és que l'engegada ha anat molt bé. Hem tingut grans convidats com l'Antoni Abad, que és el president de la Federació Catalana de Confraries de Pescadors, que ens ha posat al dia de com està vivint el sector tota aquesta situació, també més mediambientalment, coneixent els ocells que ara podem escoltar cantar des de casa, com també doncs parlar de formació. Hem parlat amb la Nàutico-Pesquera perquè ens expliquessin aquest nou curs intensiu que començarà ben aviat, encara que sigui des del confinament. La veritat és que és una bona arrencada, molt contents de poder tornar a estar doncs en directe mostrant-vos tota l'actualitat, i esperem doncs que això només vagi més. Hem de dir que som el primer programa de la xarxa de comunicació local a nivell de magazins territorials que ha adoptat aquest format. És un pas endavant, és ràdio, però també hi ha imatge, és una fusió de ràdio i tele, i la veritat és que estem molt contents amb aquesta engegada i esperem que això simplement doncs vagi a més.
Des de mitjans de març, que les instal·lacions de la piscina municipal de l'Escala són tancades, l'Ajuntament ha anunciat que els 15 dies que no es van poder gaudir i que han estat cobrats es compensaran quan s'obri de nou l'equipament esportiu. Això podria ser ja l'11 de maig, això sí, amb mesures ben estrictes. Escoltàvem en aquesta notícia la veu del regidor d'Esports, Boran Mini.
Bé, des de l'Ajuntament de l'Escala us volíem facilitar una informació referent al cobrament i al pagament de quotes de la piscina municipal de l'Escala. Resumint, doncs, el mes de març, a la meitat del mes de març, es va tancar l'instal·lació i se'ls va cobrar la totalitat d'aquest mes als usuaris. S'han suspès els cobraments doncs de març cap endavant, òbviament perquè els usuaris no han pogut gaudir doncs de l'instal·lació. Llavors, quan quedi reoberta l'instal·lació, doncs se'ls compensarà doncs, aquesta part que no van poder gaudir de la piscina, així com de les activitats que no es van dur a terme. Per tant, doncs, es descomptarà en el proper rebut a facturar aquesta part proporcional. I també des d'aquí, doncs, volíem recordar que tant a les xarxes socials de l'Ajuntament i de la piscina es van actualitzant les informacions perquè els seus usuaris n'estiguin al cas, i també aprofitar, doncs, des d'aquí per donar ànims i forces en aquesta situació complicada, que esperem que s'acabi quan abans millor, i que la instal·lació i les instal·lacions esportives, doncs, es reobrin quan abans millor i puguem tornar a gaudir de fer esport i de fer activitat esportiva, que és el que més ens agrada a tots. Gràcies.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dijous 30 d'abril, el ple aprova una moció per unanimitat on es demana poder disposar del superàvit per atendre la situació d'emergència social. L'any 2019 es va tancar amb un superàvit superior als 750.000 euros. El ple, celebrat de forma telemàtica, va ser presidit pel diàleg entre grups. S'acordava, entre d'altres, la suspensió de llicències per a l'estudi del Pla de Protecció del Patrimoni Històric Local i l'inici de l'expedient per a la protecció del patrimoni marítim, pesquer i salador. Escoltem les veus de l'alcalde Víctor Puga i els portaveus de cada grup de l'oposició fent valoració d'aquest ple. Escoltem en Estrens també, escoltem a Robert Bosch, escoltem a Carles Carlà i escoltem Albert Pons. Les arques de l'Ajuntament de l'Escala presentaven a finals de 2019 un romanent de tresoreria positiu de 4.800.000 euros després d'haver tancat l'últim exercici econòmic amb un superàvit de 763.000 euros. Xifres exposades al ple d'ahir, on es va aprovar una moció sol·licitant la supressió de la regla estatal que limita l'ús que poden fer els ajuntaments del superàvit. La moció, presentada conjuntament per tots els grups, sol·licita a l'Estat que es faciliti la disponibilitat del superàvit per atendre la situació d'emergència social que provocarà la pandèmia de la Covid-19. El bloc econòmic va ser un dels destacats en una sessió plenària, la primera que fa l'Ajuntament de l'Escala de forma telemàtica, on també tenia un pes especial el bloc dedicat al patrimoni i l'urbanisme, una sessió presidida globalment per la gestió de la crisi. Víctor Puga, alcalde de l'Escala.
En un primer bloc econòmic, en el que posàvem de manifest la situació econòmica i financera de l'Ajuntament de l'Escala, amb el tancament de l'any 2019, una situació francament bona, que ens ajuda, que ens permet afrontar la situació de crisi que patim i que patirem al llarg de tot l'any, de la davallada d'ingressos i de la necessitat d'ajuda que tindran, doncs, el conjunt de la població, a partir d'una situació sanejada i, per tant, una bona situació per afrontar aquesta realitat. Un segon bloc molt vinculat al patrimoni i a l'urbanisme, un debat també intens pel que fa a la protecció de les finques en primer lloc. També s'extendrà la resta del terme, un primer estudi que ens permetrà anar treballant en la redacció final d'un pla especial de protecció que l'Escala requereix, que l'Escala necessita. Preservar el nostre patrimoni és un deure, és una obligació que tenim, i també aquí jo entenc que hi va haver una sintonia, doncs, total amb el conjunt dels regidors. Per tant, tema econòmic, tema urbanístic vinculat al patrimoni, segona consideració. I la tercera, doncs, el ple va estar marcat, òbviament, per la gestió de la crisi. Felicitacions al govern per la feina que ha fet i també demandes lògiques del conjunt de l'oposició de poder intervenir, de poder participar en el disseny del pla de xoc que va ser anunciat ahir, pla de xoc social i pla de xoc per reactivar l'economia local, l'economia escalenca. Per tant, agraïment als regidors per la seva contribució, per les seves felicitacions, i també mà estesa al conjunt de l'oposició i als sectors per poder treballar plegats en aquesta situació de crisi i de postcrisi, que ens ha de permetre, a partir de la força que té un ajuntament, del lideratge que té l'Ajuntament en el conjunt de la població, ens ha de permetre afrontar la situació de la millor manera possible i amb tota la participació i tot el consens que siguem capaços d'obtenir.
Entorn al patrimoni es van aprovar dos punts. Un, la suspensió de llicències per a l'estudi i formació del Pla Especial de Protecció del Patrimoni i Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals del municipi. L'altre, l'inici de l'expedient de declaració de Bé Cultural d'Interès Nacional, és a dir, BECIN, en la categoria de Zona d'Interès Etnològic, de tot el conjunt de patrimoni marítim, pesquer i salador de l'Escala. Martí Guinart.
Tenim l'exemple més antic d'aquesta indústria A Catalunya, a Empúries, tenim una factoria de salaons que data del segle I després de Crist a la ciutat grega, i tenim actualment treballant en aquesta indústria unes 200 persones de forma directa. Entre aquest moment inicial i el moment actual, cada generació d'escalens o abans d'empuritans han deixat diferents rastres o vestigis en forma, com hem dit, d'edificis o elements arquitectònics que demostren com cadascuna d'aquestes generacions doncs, interaccionava amb el medi marí.
I encara en l'àmbit urbanístic cal destacar la suspensió de la licitació del contracte d'obres d'urbanització de la zona dels Emperadors per motius d'interès públic o l'adjudicació de l'explotació de les terrasses del passeig de Riells. Els grups de l'oposició van fer costat al govern per la gestió de la crisi, si bé van demanar més concreció. És el cas d'Edna Estrems, portaveu d'Esquerra Republicana, que demanava al govern participar en la definició de mesures futures. Estrems felicitava l'equip de govern per la suspensió de llicències en la redacció del catàleg de patrimoni, però va retreure que s'hagi deixat perdre una subvenció de l'UIMIG cultural. Edna Estrems, portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya.
Completament en sintonia amb aquest sentit, però sí que és cert que hem demanat al govern, i ho hem vingut fent a totes les reunions que hem anat tenint, que no ens quedem aquí, que ara comença la feina de veritat i que hem de fer-la junts, perquè en aquest moment és com hem de treballar. Llavors el que demanem, sobretot al govern, és que compti amb nosaltres, que nosaltres estem al seu costat en aquest sentit per remar tots junts, per millorar i per fer millor aquesta sortida, com ja hem comentat, però que concretem, que temporalitzem i que aquest paquet de mesures que ha d'englobar tant mesures pel comerç i per l'activitat econòmica com mesures socials, la temporalitzem i la fem ja. I si podem tenir-la feta en una setmana, no esperem 10 dies. Molt contents que avui hagi passat per ple i s'hagi aprovat per àmplia majoria aquesta suspensió de llicències dels elements o finques que estan incloses en el primer esborrany del catàleg de béns històrics, patrimonials, paisatgístics de l'Escala. Vam demanar que es fes aquesta suspensió de llicències per tal de protegir el patrimoni, per tal de poder-lo estudiar a fons sense córrer el risc de perdre-la en aquest període, i ara aquest pas més de la suspensió de llicències fa que es materialitzi realment aquest estudi de patrimoni tan necessari de l'Escala, que no haguem de lamentar cap més pèrdua com ens ha passat amb la casa del passeig Lluís Albert. I per últim també voldríem destacar que ens ha sorprès i estem una mica tristos perquè ens hem deixat perdre una subvenció molt important que venia de l'Estat, una subvenció que subvencionava fins a 1,5% de rehabilitació de béns culturals d'interès nacional, una subvenció que nosaltres havíem ja preguntat com estava la seva tramitació i si l'Ajuntament de l'Escala s'hi volia presentar. Vam advertir que per presentar-nos en aquesta subvenció havia de ser amb un projecte per arreglar, com deia, un bé cultural d'interès nacional. El govern tenia previst demanar aquesta subvenció per la rehabilitació del Clos del Pastor, però quan els hi vam dir la rehabilitació del Clos del Pastor, el Clos del Pastor és un bé cultural d'interès local, i per tant els vam advertir que aquest projecte no entrava a les bases d'aquesta convocatòria.
El més crític amb la gestió del govern va ser el portaveu de Junts per Catalunya, Robert Bosch, demanant més diligència en mesures fiscals per als negocis locals i posant en entredit l'oportunitat de la suspensió de llicències per al catàleg de patrimoni. Robert Bosch.
Bé, bon dia. Doncs sí, ahir al ple aprovàvem, al nostre entendre, dos documents molt importants i que a nosaltres no ens va agradar que s'aprovessin d'aquesta manera. Un era el document de mesures fiscals per sortir de la crisi del coronavirus, que nosaltres ja fa més d'un mes que demanem que, a part de mesures fiscals, doncs, hi havia d'haver mesures d'acompanyament per a tots els comerços. Entre d'altres, coneixem el pla de desescalada, coneixem quines seran les dates en què podran obrir les terrasses i, per tant, amb la limitació d'aforament que hi haurà, vam demanar que una de les mesures fos l'ampliació de la superfície d'ocupació de via pública. Encara no hi ha cap mesura sobre la taula i, per tant, retrasarem aquesta recuperació econòmica que nosaltres entenem tan urgent. I, en segon lloc, doncs, aprovàvem una suspensió de llicències al nucli antic per catalogar i protegir diverses façanes o edificacions que entenem que en una part també doncs, anirà en contra de l'activitat econòmica en aquest sector concret. Per tant, creiem que no era el moment de fer aquestes aprovacions i que va urgir el govern sobretot que convoqui amb urgència, si pot ser aquesta setmana, una comissió informativa per acordar quines són les mesures que posem sobre la taula per tirar endavant aquest pla de xoc que farà tanta falta per a empreses i comerços a l'escala.
La voluntat de participació en un entorn de diàleg va ser el tret més destacat pel grup de gent de l'escala. El seu portaveu és Carles Carlà.
El ple d'ahir compleix les característiques que nosaltres varen demanar des del principi de la legislatura. Creiem que la manera de fer política és amb diàleg, diàleg i més diàleg. De manera excepcional, aquest ple ha reunit unes característiques que ens agraden. Hem tingut una junta de portaveus que ha durat 3 hores llargues, hem tingut una informativa de ple que va ser d'hora i mitja passada i hem tingut un ple on heu pogut veure que hi ha hagut moltes aportacions, hi ha hagut un diàleg entre tots els partits i l'oposició i en molts casos l'equip de govern ha recollit aquestes propostes. Creiem que és la manera de fer-ho. El que ens agradaria és que això no formés part de l'excepcionalitat, això fos la norma. Tots volem tindre un acord de govern, tots volem fer un pacte per ajudar el poble a sortir d'aquesta crisi que ens vindrà de manera econòmica i de manera sanitària com estem tenint ara. Per què? Perquè creiem que si tenim un govern fort, si tenim un govern que dona un missatge a la ciutadania que anem tots a una i tots podem formar part, serà la millor manera de que els ciutadans doni compte que anem tots a una.
Des d'En Comú es va retreure al govern que la liquidació del pressupost posa de manifest partides no executades del pressupost, especialment en temes socials i de gestió de l'habitatge. Albert Pons va mostrar-se disposat a col·laborar amb el govern, però exigint disposar de dades concretes de la situació.
Doncs nosaltres hem de lamentar que a nivell de despesa social i per tant de promoció social i d'ocupació, l'Ajuntament de l'Escala el 2019 no ha estat a l'alçada de les circumstàncies. Hem de recordar que des dels mateixos serveis de l'àrea de serveis socials tenim localitzats com a mínim 62 vivendes ocupades, que vol dir 62 famílies que viuen en situació irregular, de les quals hi ha 48 menors. Si nosaltres anem a desgranar partides com la despesa social o la gestió d'habitatge, que serien les més afectades per aquest col·lectiu, doncs veiem que amb prou feines s'ha executat. Despesa social s'ha executat un 50% en prou feines i d'altra banda el de gestió d'habitatge social que hi vam destinar unes 50.000 euros doncs en prou feines s'han gastat 4.000, que vol dir que gairebé el 90% d'aquesta partida no s'ha gastat. D'altra banda, nosaltres celebrem doncs, que s'hagi procedit a una suspensió de llicències pel que fa al nucli antic per assegurar doncs, que el patrimoni cultural i arquitectònic que tenim a l'escala quedi preservat i que en la mesura que nosaltres anem detectant quins són els elements o els immobles que han de mereixer aquesta protecció doncs, així sigui protegida i els que no, doncs, nosaltres puguem anar a la protecció. I finalment, nosaltres en el plec i preguntes sí que vam voler dirigir-nos a l'equip de govern i dir que poden comptar amb nosaltres pel que fa a la planificació de quines són les mesures que hem de prendre des de l'Ajuntament de l'Escala per intentar entomar el forat que ens deixarà aquesta crisi sanitària i la seva conseqüent natural econòmica, però que per nosaltres poder ser partícips d'aquest pacte institucional per afrontar aquesta crisi hem de tenir dades. I en aquest sentit necessitem, per poder fer mesures ben acurades, una fotografia exacta de quina és la situació de l'escala. L'oposició l'hem de poder tenir per poder formular propostes constructives en la qual tots plegats podem sumar esforços.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
A l'informatiu de dijous en vam anar fins al Museu d'Empúries, el Museu d'Arqueologia de Catalunya Empúries, que proposa descobrir el jaciment sense sortir de casa i ho proposa a través d'una visita virtual. Amb aquesta visita els usuaris podran passejar per dins el jaciment històric i descobrir alguns dels seus objectes més preuats. Yolanda Puigdevall, tècnica de difusió i serveis educatius del Museu d'Empúries.
I des del departament, des dels primers dies, ens van demanar que busquéssim continguts i material digital, sobretot per això, per continuar en contacte amb els nostres visitants o la gent que estigués interessada a l'arqueologia, en Empúries i en el jaciment. En aquest sentit, doncs, a la web d'Empúries podeu trobar diverses coses per continuar estant en contacte amb el jaciment. Una és una visita virtual amb Street View per Empúries i l'altra són diverses peces que estan digitalitzades en 3D i que es poden consultar també a la web, se li pot donar la volta i es pot jugar una mica amb aquestes peces importants del jaciment i a part doncs, hi trobareu informació sobre la peça. A part, el departament també ens va demanar materials per famílies. En aquest sentit hem creat materials nous, així diem d'aquests dies a casa, i hem creat doncs, des del mite d'Esclepi, amb activitats pels nens per fer-les a casa, temes vinculats a personatges mitològics, a Pegàs, etc. Això és el que per ara hi podeu trobar. També és veritat que per Sant Jordi van penjar alguns catàlegs d'exposicions d'Empúries en PDF. Per tant, aquests són ara els materials actuals que podeu trobar a la web. També, evidentment, estem treballant amb més materials, perquè sembla que la cosa encara va per llarg i encara no obrirem de seguida. El 18 de maig és el Dia Internacional dels Museus, és un dia important per nosaltres i per tots els museus que estarem amb les portes tancades, i per això, per aquest dia en concret, estem creant material, sobretot vídeos, que no us puc avançar gaire perquè volem que sigui una mica sorpresa també i que tingueu interès per venir a la web a veure'ls, però sí que us puc dir que són continguts de vídeo i altres estan vinculats a una visita virtual per Empúries. O sigui que estigueu alerta perquè jo crec que serà interessant, ho podreu veure des del mòbil i pot ser molt espectacular. I alhora també us convidem a que seguiu les nostres xarxes socials, a Instagram, a Facebook i a Twitter. Cada dia engem doncs, continguts, informacions, jocs, de tot, perquè la gent pugui estar connectada amb nosaltres. I esperem això, que molt aviat ens puguem retrobar tots a Empúries gaudint del jaciment a l'aire lliure.
I entre les activitats suspeses per aquest confinament hi hem sumat aquesta setmana la Copa Commodore Memorial Nando Muñoz impulsada des del Club Nàutic L'Escala. S'ha suspès, no pas ajornat, s'ha suspès, i és que el club interpreta que si s'ajornés per al setembre coincidiria amb el calendari de la segona meitat de l'any. Pere Sala, vocal de vela de creuer del Club Nàutic L'Escala.
Novena edició de la regata Commodore Memorial Nando Muñoz i Gran Premi Jòtum s'ha anul·lat. S'havia de fer la novena edició aquest dissabte, el dia 2, i degut al confinament i a la prohibició de totes les competicions esportives, ens hem vist obligats a anul·lar-la. És una regata que ens agrada molt a tots, o sigui, té molta acceptació per diversos motius. És una regata en solitari a dos, que és llarga, és per aquí a la costa, i això feia que venien molts regatistes d'altres clubs i era un esdeveniment ara del principi de temporada. I per desgràcia, doncs, aquest any no podrà ser. S'ha anul·lat, no s'ha ajornat. Llavors, no només tenim ganes per tornar a la mar i tornar a competir, perquè el club també té previstes una sèrie d'activitats, l'escola de vela, els casals d'estiu, etc. I aprofitem l'ocasió per dir-vos que, en principi, totes aquestes activitats, si el desconfinament va bé i no hi ha un rebrot de l'epidèmia, doncs podrem aquest estiu fer aquestes activitats. Ja ho veurem quan surti la normativa, ens adaptarem sempre amb totes les garanties d'higiene i seguretat.
En Pere Sala, i amb aquesta notícia del Club Nàutic, posem punt i final al Veus d'aquesta setmana, l'informatiu Veus, on recollim totes aquelles veus que han sonat de dilluns a divendres. L'actualitat local tornarà a estar en antena dilluns vinent als horaris habituals. Això és a la 1, a les 6 de la tarda i reemissió també a la mitjanit. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia i us desitgem que acabeu de passar un bon cap de setmana.
Heu escoltat Veus, el resum informatiu setmanal de Ràdio L'Escala.
Només és una pausa per tornar més forts. Des de Daubet seguim treballant per estar més a prop teu. Tu tens a clau. Ubet, el comerç associat de L'Escala.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
segons abans que el primer fanal informi que la nit comença. Paro just davant del teu nou portal. Tu baixes, jo nerviós pico el volant. Noto com la sang conquereix el cap i et crido i tu tornes enrere i en un salt mortal i desafinat et proposo que tornem a perdre'ns junts i tu fent que no amb el cap somrius i dius que algú t'està esperant, que ja parlem de la clau i em mires esperant que parli jo descol·locat per aquests ulls grans que fa temps que no veig riure, em quedo en blanc i tu fent que no amb el cap som i dius que algú t'està esperant, que ja parlem demà. Doncs no, no vull parlar demà, que vull que sigui avui, que cal que sigui avui. Doncs no, no vull parlar demà, que vull que sigui.
Bona gent, La festa ens porta i els bons 80 ens queda molt bé. Tu saps que creure és poder. Si fas tot el que fas, saps que m'agradaràs. Has de tenir present que el que fan qui és el saber.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.